D'altra banda, Simone Veil, El silencio de Dios, és el títol d'un llibre de Josep Oton, ara publicat en castellà, de la mà de Fragment Editorial, en què l'autor situa en una mateixa línia la filosofia i la recerca religiosa d'aquesta gran pensadora. Amb una trajectòria immersa en el context de la Segona Guerra Mundial, a l'ombra d'Auschwitz i de la seva pregunta pel silenci de Déu, Simone Veil, que va néixer el 1909 i va morir el 1943, ens ofereix un dels llegats filosòfics i espirituals més rellevants de la primera meitat del segle XX. En aquest llibre, Josep Oton continua amb el seu estudi sobre la interioritat dels místics, dels artistes i dels pensadors, centrant-se en l'anàlisi de l'experiència personal, en aquest cas de Veil. El catedràtic d'Història es basa en la convicció que no hi ha cap ruptura entre la dona revolucionària i compromesa amb la lluita obrera, que va ser Simone Veil, i la pensadora dedicada a la recerca religiosa, ella mateixa. A partir d'aquí, Oton se centra en un text enigmàtic anomenat Prolog, l'anàlisi del qual li permet descobrir alguns trets fonamentals de la relació entre l'ésser humà i el misteri. El Prolog reflecteix la contradicció que amara el recorregut vital de Veil perquè narra dues experiències contraposades, una trobada i una absència. L'escriptora hi descriu l'encontre amb un personatge desconegut i després com aquest misteriós visitant l'abandona. És una metàfora de la vida espiritual que explica en realitat que Déu es revela i s'oculta, es manifesta i s'amaga. Tenim amb nosaltres Josep Oton, autor del llibre i també president de l'Associació Catalana de Catedràtics. Doctor Oton, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com definiria la figura de Simone Veil? I què és el que vostè vol donar a conèixer sobre aquesta pensadora en el llibre?
Bé, Simone Veil és un personatge absolutament fascinant i polièdric. I jo al llarg de la meva trajectòria m'he aproximat a aquest personatge des de diversos punts de vista. No? Des del punt de vista, per exemple, educatiu, que és un aspecte no dels més treballats. I també des del punt de vista del totalitarisme, perquè ella va viure l'època de l'eclosió dels totalitarismes, tant el nazi, el soviètic, va estar la guerra civil espanyola, i per tant té un missatge que per mi s'anticipa o està lligat al que anàlisis posteriors han donat autors com Hannah Arendt. Ara bé, jo el que volia en aquest llibre, El silenci de Déu, que publicat en català quan el centenari del naixement d'aquesta autora i ara en versió en castellà, el que vull és aprofundir en la seva experiència, no? En la seva experiència religiosa, tant amb aquests contactes que va tenir amb el catolicisme, aquesta experiència espiritual, que fins i tot podríem dir mística, com al llarg de tota la seva trajectòria, aquesta recerca de Déu, aquesta recerca de l'absolut que ella va viure.
Senyor Josep Oton, d'altra banda, quin missatge ofereix Simone Veil a l'Església i al món d'avui a partir de la dualitat entre l'absència i la presència de Déu que experimentem de diferents maneres en les nostres vides?
A veure, jo crec que hi ha molts missatges a la seva obra. Ella va morir amb 34 anys i, per tant, no va arribar a publicar cap llibre en vida. Tota la seva obra és pòstuma i, per tant, la seva obra, el que s'ha publicat són notes dels seus quaderns, anotacions, cartes, algun assaig breu no publicat, alguns articles a revistes i tal. I aquí hi ha diversos missatges. Un missatge, jo diria, tant pel món com per l'Església, no? És que Déu d'alguna manera es manifesta i d'alguna manera s'amaga. Si posem èmfasi només en com es manifesta, doncs tenim el que tenim, no? Tenim la fe, tenim la vida de l'Església, etc. I quan s'amaga, doncs sembla que ens passem al món no creient, no? I aquí jo crec que l'experiència personal de Veil i la seva reflexió, sobretot la seva reflexió, ens permet trobar maneres per reconèixer aquesta manifestació de Déu, no? Que potser un món no creient no el reconeix, i ella ens dona pistes, no? Com en la lluita per la justícia, en les formes religioses del cristianisme i d'altres religions, amb l'amistat, amb la natura, no? Ara la consciència aquesta ecològica, no? Que ara el papa francès se'n reclama, doncs tot això ja està en ella. I ens permet descobrir vies per fer aquesta trobada amb Déu, i alhora també ens dona pistes per quan aquest aparent silenci de Déu, sobretot davant del dolor humà o de tants problemes, en aquest aparent silenci de Déu, com també com perseverar, com també acostumar-nos a aquest silenci, a aquesta absència, com un camí doncs, de purificació, d'anar afinant, no? el gust espiritual, no? Anar afinant la interioritat per estar més receptius, per poder tenir una nova trobada. Perquè que jo veig que en l'experiència espiritual, que passa molta gent, en la pastoral, no? I després en gent molt més treballada, és que, bueno, sí, que té una experiència, i després al cap d'un temps, no, és que això s'ha de pagar, és que després es madura, no. I ens oblidem d'aquelles paraules d'Apocalipsi de has perdut el primer amor, no? Pues jo crec que amb ell, llegint a ell, podem recuperar aquesta alternància de presència i absència, de manifestació i ocultament de Déu, i que ens pot anar guiant en un itinerari.
Ens acompanya avui Josep Oton, autor del llibre Simone Weil, El silencio de Dios, publicat ara en castellà de la mà de Fragmenta Editorial. El testimoni de Simone Weil, que va morir de tuberculosi amb només 34 anys, és també interessant perquè els seus pares eren jueus no religiosos o no practicants i ella es va convertir al cristianisme. Podem dir que, per exemple, a la Catalunya d'avui, el cristià no practicant és el que pot buscar Déu amb més força?
Bé, bueno, el cristià no practicant, el cristià practicant, el no cristià, és a dir, jo crec que tothom té una recerca de Déu. I això és el que crec que aquí està una de les grandeses de la Simone Weil. Simone Weil, que va ser no creient, no? I a vegades diu agnòstica, a vegades diu atea, però clar, en el fons és no creient. I llavors ella el que fa és, quan té aquests contactes amb el cristianisme, el catolicisme en concret, ella diu que es passa d'un amor implícit a Déu a un amor explícit, no? I que la característica de l'amor explícit, quan és evident, per entendre'ns, no? O més evident, és que redescobreixes quan l'estaves buscant implícitament. No? Llavors, crec que ens té molt a dir. Pels cristians practicants, pels cristians no practicants, pels cristians que tenen problemes amb la institució, perquè ella els va tenir, amb els no creients. Per què? Perquè ella, la seva experiència és molt rica, tot i tenir només 34 anys, és una experiència profunda i rica. I a sobre, molt analitzada. No és només que es va deixar portar per les emocions i per experiències que no sabem ben bé què són, sinó que ja s'ho va pensar. I va buscar referents en els textos bíblics, amb els místics cristians, en Sant Joan de la Creu, i també amb altres religions. Va estudiar els textos sagrats de l'hinduisme. Per què? Perquè ella vol entendre allò que està vivint. I per tant, jo crec que té molt a dir a qualsevol que cerca Déu o que ha trobat Déu i que vol aprofundir, perquè no n'hi ha prou en haver trobat Déu, i quan el busques és que també l'has trobat d'alguna manera, sinó que ella ens dona eines tant des de la seva experiència personal com de la seva reflexió, com de la seva anàlisi de textos de la Grècia clàssica, de la Bíblia, de les altres religions, de la tradició cristiana, i ens marca una mistagogia, no? un camí de creixement espiritual. Bueno, això és una de les coses que crec que ens pot aportar Simone Weil.
Moltes gràcies, senyor Josep Oton, catedràtic d'Història i autor del llibre Simone Weil, El silencio de Dios, El silenci de Déu, ara publicat en castellà per Fragmenta. Que vagi molt bé, bona tarda.
Moltes gràcies i fins a la propera.
I, d'altra banda, Cristianisme i Justícia acaba de publicar el número 223 dels seus quaderns i està dedicat precisament a Simone Weil. Amb el títol Llums i ombres, a propòsit de Simone Weil, el teòleg jesuïta José Ignacio González Fau situa el gran atractiu de la pensadora d'origen jueu en el fet que el seu missatge té una actualitat permanent, no pas dictada pel moment actual del lector. Tots els estudiosos de Weil coincideixen a l'hora de destacar la fascinació que es viu quan es connecta amb la seva filosofia i amb la seva espiritualitat, principalment a través de la lectura. És amb nosaltres Oriol Quintana, també. Ell és doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i professor adjunt de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull. És també autor del pròleg d'aquest nou quadern de Cristianisme i Justícia dedicat a Simone Weil. Senyor Oriol Quintana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Segons vostè, Què té Simone Weil que ens pugui arribar a fascinar?
Aquesta és una pregunta molt difícil perquè hi ha moltes coses de Simone Weil que són fascinants. Aleshores, jo, intentant recordar quan vaig començar a conèixer-la, segurament el primer que crida l'atenció és la seva biografia. És a dir, una persona que es va dedicar a la filosofia, però no ho va fer mai des d'una càtedra universitària, per dir-ho així, sinó que sempre ho va fer des de l'escola i sempre posant-hi el coll. És a dir, no es tractava, segons deia ella, de saber moltes coses noves o d'especular molt, sinó de saber allò que és veritat amb l'anglès sencer, no? O sigui, experimentant-ho del tot, amb una convicció que hagi nascut de l'experiència, no de la teoria. I això va fer, doncs, que treballés en fàbriques, que treballés com a obrera agrícola, perquè del que es tractava, se suposava, era en aquell moment, no, de la influència del socialisme, per exemple, doncs, conèixer la condició obrera. Doncs, si es tractava de conèixer-la, s'havia de conèixer en persona. Hi ha molt pocs filòsofs professionals que facin una cosa així. L'altra cosa que em crida l'atenció és la seva escriptura. La filosofia tendeix a complicar-se innecessàriament i Simone Weil va posar tota la seva vida, tot l'esforç, en depurar l'expressió, és a dir, escriure exactament el que es vol dir, ni més ni menys. No agradar-se, no fer un estil, diguéssim, elegant perquè sí, etc. No? I això fa que la seva escriptura sigui, per mi, molt més fàcil de llegir que la de filòsofs tècnics.
Què aporta, senyor Oriol Quintana, la reflexió de José Ignacio González Faus en aquest quadern al coneixement actual de Simone Weil?
A veure, el valor de la contribució de José Ignacio González Faus no resideix en les novetats que ell aporta. I, a més, ell mateix ho confessa. I a mi em va semblar molt bé l'organitzar el congrés que ell no aportés res especial. Diguéssim que els congressos sobre Simone Weil són més actes d'amor cap a aquesta filòsofa que nous descobriments respecte a ella, perquè de fet està la seva vida molt ben documentada i és difícil que aparegui algun escrit desconegut nou, no? Per tant, simplement el poder escoltar l'impacte de Simone Weil en una persona com González Faust, que és un teòleg qualificadíssim i a més una persona molt intel·ligent, doncs sempre és bo d'escoltar i sempre aporta. I a més també en aquest quadern té la segona part amb unes reflexions al voltant de la reacció de la neboda de Simone Weil, que és una cosa, doncs, relativament nova, que no tothom ha pogut llegir i no havia pogut llegir en aquell moment, i aleshores doncs, era també interessant poder saber què deia aquesta neboda de la Simone Weil sobre la seva tieta.
I finalment, Oriol Quintana, autor del pròleg d'aquest nou quadern de Cristianisme i Justícia sobre Simone Weil, de quina manera podem interpretar avui el pensament de Simone Weil a partir de la cultura cristiana que tenim a Catalunya, majoritàriament allunyada de la pràctica religiosa, com dèiem abans, i de la inquietud espiritual?
Bueno, per la gent que està allunyada de la fe, el que trobarà en Simone Weil és una persona preocupada per la veritat, per la recerca de la veritat, en un impuls molt pur. És a dir, un impuls molt desinteressat, un impuls en què fa que la persona pugui estigui disponible i sigui capaç de sacrificar les seves creences adquirides i els seus valors i tot només per trobar la veritat. Això jo crec que té un apel·latiu universal. La mateixa Simone Weil deia que aquest impuls per conèixer la veritat pot portar a la fe o no, a la fe explícita o no explícita, i això també fa que sigui molt recomanable perquè, de fet, la Simone Weil no escriu per convertir a ningú a la religió ni res. I, per tant, aquest impuls cap a la veritat és, deia Simone Weil, que és més important de la fe, que la fe, és a dir, és previ a la fe. Un arriba a la fe buscant la veritat, no? I resulta que descobreix que aquella fe que li han ensenyat doncs, és veritable o el que sigui. Per tant, aquest impuls universal cap a la veritat, que ja escasseja o sempre ha escassejat, doncs és com molt interessant per la gent que està allunyada de la fe, no? I per la gent que està més ficada en la fe, el que Simone Weil ofereix és una visió molt seriosa de la fe, no? Ella, per exemple, va decidir no batejar-se, i no, va decidir no batejar-se per una sèrie de coses que trobava dintre l'Església Catòlica que no li quadraven gens, no? Aleshores, els que estem dintre l'Església Catòlica, aquestes coses les veiem i no les veiem, no? I estem tan acostumats que no ens xoquen. Però llegint Simone Weil fa que ens xoqui, aquestes coses de les que ja estem acostumats. Vull dir, per exemple, la forma com molta gent creu els dogmes, no? Que per Simone Weil és una forma errònia de creure els dogmes de la fe. Doncs, què sé, la tradicional, la recerca que no pot evitar fer l'Església Catòlica d'aliar-se amb el poder, diríem, és quelcom molt impur i que s'hauria de purificar. L'embolic absolut que són les doctrines de l'Església Catòlica, que alguns volen presentar com coherents i no contradictòries quan realment ho són, incoherents i contradictòries. I aleshores, totes aquestes coses que tots sabem, els que estem dintre l'Església, no tenim ocasions de pensar-hi perquè no hi ha ningú que ens acompanyi en aquesta, que ens guiï en pensar doncs, la il·legitimitat de la unió del poder, el galimaties doctrinal que és catòlica, que repeteixo, se'ns els presenta sempre com molt coherent quan de fet sabem que no ho és, o la relació que hem de tenir amb els dogmes, no? I la seva relació amb la raó, etc. El discurs de Simon Weil en aquestes coses és molt potent, però alhora també molt diferent de l'oficial, i llavors és molt interessant conèixer-lo per, en el fons, créixer en la pròpia fe.
Moltes gràcies, senyor Oriol Quintana, que vagi molt bé, bona tarda i fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi, per haver-me convidat al programa i moltes gràcies als oients i fins a la propera.
I arribem a la recta final del programa d'avui.
Vull, senyor meu, agrair el que fas amb mi.